Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia, és dijous 19 de desembre. Comença un dia més. El jove Aaron Alfonso del Club d'Escacs Constantí es proclamava el passat 8 de desembre guanyador del Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2019 d'Escacs, un esdeveniment esportiu organitzat per la Federació Catalana d'Escacs que es celebrava a l'Hospitalet de l'Infant. Amb només 16 anys, Aaron Alfonso es converteix en el primer jugador del Club d'Escacs Constantí que aconsegueix obtenir una norma de mestre català, una fita que suposa un gran mèrit per al jove i per al club. Avui a l'entrevista del dia ens acompanyarà el jove escaquista Aaron Alfonso i també el president del Club Escacs Constantí, Xavier Cardó. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem, com sempre, les propostes culturals de l'agenda d'aquest dijous. Dijous 19 de desembre, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Destacat avui i llegim, l'Hospital Sant Joan i Sudeuda passen a la Generalitat. El Servei Català de Salut assumirà la gestió sanitària, però també la titularitat del immoble. Això perquè fa referència a l'Hospital Sant Joan de Reus. En portada també trobem destacat els disturbis. Van tornar a Barcelona ahir, però no van afectar el clàssic Barça-Madrid, que va acabar en empat a 0. Seguim amb la portada del Més Tarragona, en la seva edició d'aquest dijous 19 de desembre. Ajuntament i Govern aproven dilluns el nou model de gestió del Sant Joan de Reus. L'entitat de dret públic, Salut Sant Joan de Reus Baix Camp, comprarà la Societat Hospital Sant Joan i el consistori reusenc cedirà la propietat de l'edifici del centre hospitalari. I avui també en portada destacat, 700 infants canten la Nadala a Constantí. Veiem en imatge de portada un dels moments d'aquesta cantada conjunta de la Nadala Fum, Fum, Fum a la plaça de les Escoles Velles de Constantí, amb prop de 700 infants de les escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà i també de la llar d'infants Gugu de Constantí. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que obre en portada amb el fet que l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, confia en tenir prou suports per aprovar els pressupostos en el ple de demà divendres. Al Tarragona Digital, urbanitzacions sense acabar, el problema urbanístic més important de Catalunya. Veïns de Planes del Rei a Pratdip impulsen un front comú d'àmbit català. Tarragona acumula més d'un centenar d'urbanitzacions sense recepció. I a l'Infocamp, el Teatre Auditori del Morell acull nou espectacles de música, teatre i circ a la seva desena temporada. Pepa Plana serà la primera a pujar a l'escenari el 10 de gener, mentre que l'última cita serà el 3 d'abril amb els ocells de la companyia La Calòrica. Seguim amb la portada del Punt avui. El tsunami democràtic inunda el Camp Nou. El tsunami mobilitza milers de persones per fer sentir la demanda de diàleg a l'Estat. El moviment valora en positiu l'acció i reconeix que no es va poder fer tot allò previst. La jornada acaba amb enfrontaments a l'exterior del Camp Nou. En portada en imatge veiem aficionats que mostren les pancartes repartides pel tsunami democràtic demanant diàleg a l'Estat a l'inici del partit. Aquesta també és notícia de portada a la resta de diaris. A La Vanguardia, la protesta del tsunami deriva en aldarull sense afectar el clàssic. El llançament de pilotes inflables amb prou feines interromp el partit, mentre fora de l'estadi uns radicals cremen contenidors. A El Periódico, les flames tornen amb el tsunami, violents disturbis a les portes del Camp Nou mentre la policia frustra el pla de la plataforma d'alterar el clàssic. En aquest cas, se'ns destaca que hi ha hagut 60 ferits i 9 detinguts davant l'estadi i veiem contenidors en flames davant l'estadi durant el partit en la fotografia de portada. El diari Ara, la protesta no eclipsa el clàssic. La mobilització de Tsunami Democràtic queda per sota de les expectatives i els de Valverde no aconsegueixen superar els blancs. A la portada del País, i llegim avui que el PSOE i Esquerra Republicana avancen a la negociació. Tot i les tensions, els socialistes ultimen la seva oferta per escrit després d'un xoc públic per la data de la investidura. A l'ABC tenim portada Paz en el fútbol, violencia separatista en las calles. El Madrid arranca un empate en el Camp Nou en un clásico blindado por 3.000 agentes, con pancartas en el estadio y cargas policiales y quema de contenedores en los aledaños. Y a la portada de La Razón, Torra incendió el Camp Nou. El president alentó las protestas radicales 24 horas después de hablar con Pedro Sánchez.
I anem ja amb les portades esportives, avui totalment centrades en aquest decebedor empat a zero del clàssic d'aquesta setmana. Ahir el Barça que empatava a zero amb el Madrid. El Mundo Deportivo titula Combate Nulo. El Barça resistió en el Camp Nou el empuje de un Madrid muy serio y sigue líder por el average. Aunque hubo ocasiones por ambos bandos, el clásico acabó sin goles por primera vez en 17 años. Al diario Sport, que titula Mucho ruido y poco clásico. Tablas en un duelo en el que ni el Barcelona ni el Madrid estuvieron a la altura de las expectativas. El conjunto blanco dominó en la primera parte, pero el Barça pudo ganar en el tramo final. A Madrid, al diario Marca titula El Madrid no remata, una gran faena. El repaso blanco solo encuentra un punto como premio que mantiene las tablas en la Liga. Y al diario AS titula Tsunami blanco, sin gol y sin VAR. El Madrid fue superior en un clásico sin incidentes en el campo. Són les portades i titulars que ens deixa aquest dijous 19 de desembre. Fem una pausa. D'aquí uns moments parlem amb el jove campió d'escacs, Aaron Alfonso.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Arran de vers a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Hèrcules. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Cagui el que cagui el tio, serem igual de feliços amb vosaltres. Bones festes des de Constantí Ràdio.
El jove Aaron Alfonso del Club d'Escacs Constantí es proclamava el passat 8 de desembre guanyador del Campionat Absolut Territorial de Tarragona 2019 d'escacs, un esdeveniment esportiu organitzat per la Federació Catalana d'Escacs que es va celebrar a l'Hospitalet de l'Infant. La territorial de Tarragona ha constat de 9 rondes de joc celebrades durant 9 setmanes consecutives i que finalitzaven aquest passat 8 de desembre, com dèiem, amb aquest triomf del jove escaquista del Club d'Escacs Constantí de només 16 anys, Aaron Alfonso. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
I moltes felicitats. Gràcies. Per aquest triomf, per aquest campionat absolut territorial de Tarragona.
Sí.
Això es diu aviat. Aaron, ara ens explicaràs com ha anat tot plegat, però ens acompanya avui també el president del Club d'Escacs Constantí, el Xavi Cardó. Xavi, què tal?
Hola, molt bon dia.
Bon dia i també felicitats per la part que et toca.
Gràcies.
Escolta, Maron, dèiem que amb 16 anys i t'has proclamat campió absolut territorial. És a dir que amb la teva joventut, no sé això com ho valores, que tan aviat arribi ja un triomf d'aquestes característiques.
Mira, jo estic molt sorprès, perquè jo no m'esperava gens això. Jo anava a jugar, com cada torneig, però mira, al final, jugant i estant tranquil durant la partida i preparar-la i tot, al final porta els seus bons resultats.
Això, dèiem que han estat 9 setmanes de
sí,
competició, aquestes 9 rondes de joc, i que finalment, doncs, en aquesta última ronda aconseguies aquest campionat territorial absolut. M'imagino que, com dius, doncs, això suposa gestionar moltes coses, d'una banda també la pressió i també les emocions que comporta
sí,
la competició d'aquest nivell, no?
Sí, abans de jugar una partida, com jo crec que qualsevol torneig, tu vas amb una mica de tensió, però has de saber gestionar-la i anar tranquil després jugant, perquè si no, al final, si no jugues bé, no tindràs cap resultat. Però si vas tranquil, pots fer una bona partida i acabar guanyant-la i que et dona punts per la classificació.
Aquest campionat significa, ara ho dèiem abans de començar, que obtens una norma de mestre català. Aquest és un títol que s'aconsegueix per acumulació de 3 normes al llarg del temps. En aquest sentit, Xavi, dèiem que era el primer jugador del Club d'Escacs Constantí que ho aconsegueix.
Sí, i això que, com bé dius, hem tingut molts de jugadors i molt bons, però no havíem aconseguit mai aquesta fita. I bueno, és de remarcar que és una cosa, no, a la seva edat, increïble, no? Molt bé, molt bé. La veritat és que estem molt, molt orgullosos.
Per fer-nos una idea, no? Amb només 16 anys, i ara ho deies, no? Tanta gent i tants bons jugadors de primer nivell,
sí, sí,
que han passat al llarg d'aquests anys d'història del club, i l'Aaron amb només 16 anys ja aconsegueix aquesta norma de mestre català. Això per al club suposo que també és un reconeixement importantíssim, no? Que un jugador vostre d'aquesta edat, doncs, obtingui aquesta norma.
Sí, sí. I a més que jo crec que al final l'acabarà aconseguint, perquè la progressió que té i les ganes i la tranquil·litat amb la que juga i també és, vull dir, té molta motivació i això està molt bé. Té tot el que fa falta perquè convergeixi tot a que vagi cap endavant.
Ara que has obtingut aquesta primera norma, Aaron, m'imagino que l'objectiu és anar pas a pas, no? I ja, doncs, ets molt jove, sí, encara, no? I sobretot tocar de peus a terra, no? M'imagino que és important també,
sí,
mantenir ara la calma, no? I seguir competint, doncs, de la manera que ho has fet fins ara.
Sí, és molt important ara seguir igual que abans i anar molt tranquil. Perquè encara em queda molt de camí, jo crec, per arribar a això, i és un camí molt llarg que s'ha d'afrontar amb molta tranquil·litat.
Et marques algun sostre, ara que tens tot aquest futur per endavant? Hi ha alguna fita a la que t'agradaria arribar?
A mi m'agradaria arribar a ser mestre català i vull aconseguir les normes que em falten per ser-ho, però bueno, tot al seu moment.
Suposo que ja ara ho dèiem també, m'imagino que això és fruit de moltes hores d'entrenament, d'esforç,
sí,
de concentració, i no sé, en el teu cas, Aaron, les hores que tu hi dediques setmanalment als escacs, a entrenar-te.
A veure, setmanalment hi dedico. Normalment dijous hi dediquem 2 hores al club, quasi cada dijous. Els divendres jo faig 2 hores també de classe, 2-3 hores, depèn del dia, amb un professor que m'ensenya. I després els dissabtes, si tinc torneig l'endemà, jo em preparo una mica bé la partida, perquè m'agrada anar preparat, tot i que després no surti el que vull, però bueno, ja llavors m'adaptaré. Però entre tot hi haig de dedicar, doncs, 5 hores, potser, per entrenar, i després el torneig, que són ja unes 4, per almenys, 3-4.
Quan dius això de preparar la partida, sí, més o menys com es prepara una partida? Suposo que has de conèixer el rival, no sé, això com...
Sí. Les partides tenen tres fases, l'obertura, el mitjoc i el final. L'obertura és el que més s'estudia per preparar i n'hi ha partides a internet dels teus rivals i meves també, llavors els meus rivals també es preparen contra mi. Com es fa? Doncs també és les partides que ha fet ell i mires les obertures que ha fet, les jugades que fa, intentes buscar algú que pugui anar bé contra allò que fa. El teu rival també normalment fa el mateix contra tu, així que després bueno, t'has d'adaptar al que vingui a la partida i tirar endavant.
Vèiem que amb 16 anys ja has aconseguit aquest triomf. Des de quina edat vas començar, Aaron, a practicar els escacs?
Doncs fa 5 anys que porto jugant. El gener fa 5, així dels 11.
És una carrera intensa, Xavi, i que ja ràpidament doncs, ha donat els seus fruits. No sé si l'escaquista d'èxit neix o es fa.
Bueno, la veritat és que, a veure, si no tens una mica el talent natural, no? Perquè, a veure, pel club te podria dir que han passat un munt de canalla i de joves i tal, però o ho deixen o fan un any més o menys bo o dos i després s'avorreixen, li dediquen, jo què sé, i els agrada la venada del futbol, del bàsquet, tal, i al final ho acaben deixant, vale? Però, bueno, en aquest cas, pues... És un noi que això li agrada i bueno, s'ha d'aprofitar perquè té una passió per aquest joc que bueno, és envidiable, no?
I com vas arribar al Club d'Escacs Constantí, Aaron?
Doncs vaig venir perquè una companya meva va venir també i jo la seguia molt. I ella va decidir canviar de club i va venir a Constantí i jo la vaig seguir perquè anem a tots els torneigs junts, juguem sempre.
En el vostre cas, Xavi, hem de parlar també de la història del Club d'Escacs Constantí, una història que jo abans repassava dades i crec que celebreu els 30 anys aquest 2019, sí, el sí, novembre sí. Celebràveu, no?
Sí, bueno, el club ha tingut com si diguéssim un parell de fases, una primera fase que van ser uns inicis bastant llunyans, com allà pels anys 80 o així, però bueno, no va durar gaire i ho va muntar una gent d'aquí al poble, eren pocs i tal, i en seguida ho van deixar, no? I després, sobre l'any, ara te parlo de memòria, que igual m'equivoco, però 93-94, pues bueno, ens vam decidir una sèrie de persones que jugàvem a escacs i, home, pues, a Constantí tindria que haver un club, no? Què és això de que no hi hagi un club a Constantí, no? Si n'hi havia hagut un i tal, i bueno... I la veritat és que també parlant-ho amb l'Agustí Grajero, vale, que era una de les persones que estava dintre d'aquest cercle de gent que volíem tornar a muntar el club, doncs bueno, vam agafar una embranzida, vam contactar amb diversos jugadors de la província en aquell moment top, vam voler venir, tot i que ja se'ls va dir que, bueno, que començaríem des de la base i tal, però bueno, no van ficar impediment, vull dir, bueno, en un parell o tres d'anys agafem el club i el tornem a ficar una altra vegada a primera o a preferència, si fa falta, i dit i fet, no? Vull dir, vam juntar 5 o 6 persones, vam agafar el club des de zero, i cada any matemàticament vam pujar-lo de tercera campions invictes, de segona campions invictes, de primera campions invictes, val? Fins a arribar a preferent i bueno, i així ens vam aguantar en aquesta categoria, tampoc hi havia més medis per ja la següent categoria era un estàvem parlant ja d'anar a nivell de desplaçaments de tota Catalunya i de més. I bueno, ja no ens vam voler involucrar a tanta gran escala i bueno, vam decidir quedar-nos aquí i bueno, tot va ser fruit d'això, no? De, bueno, de uns amics que es van juntar un dia van dir, bueno, anem a agafar les rendes d'això i donar-li embranzida i endavant.
Has fet menció, evidentment, a l'Agustín Grajero, no? Sí. Que va ser una mica l'ànima també del club, no? durant tots aquests anys. Des d'aquí també un record per ell, que m'imagino que ara doncs, disfrutaria molt veient com les noves generacions, ell que sempre reclamava, no? que la gent jove, que els nois joves comencessin a practicar els escacs, si ara veiés a l'Aaron, doncs suposo que estaria doncs, realment molt orgullós.
Sí.
I suposo que per vosaltres també un regal que us hagi caigut un jugador així, no? En el club,
no? És un regal perquè bueno, aquest, El pobre sempre deia, ostres, tengo que ver alguien del club que algún día de esto sea maestro catalán, ¿vale? Mm-hmm. I a mi sempre em deia, pues lo tienes que ser tú, d'aquí dos años vas a ser mestre català i tal. I bueno, entre unes coses i l'altra, pues, a cada un s'encamina cap a uns horitzons diferents i li dediques el temps que pots i al final pues, no arribes a la fita ni que tenies una mica de... d'aspiració, però bueno, jo crec que ell, vamos, jo insisteixo en aquesta frase que em van dir a mi, vale, i li auguro que en dos o tres anys és mestre català, vull dir que sí o sí.
A banda d'aquest objectiu, no sé si et planteges o l'objectiu també és dedicar-t'hi professionalment, Aaron.
Jo crec que per dedicar-se als escacs professionalment és molt difícil i has de ser molt bo. Jo crec que tant com per viure només d'escacs, no, perquè no crec que sigui una vida en si això. Jo ho jugo perquè m'agrada, però jo crec que per dedicar-s'hi, per viure d'ell, és molt difícil per a qualsevol persona.
Com definiries tu el teu estil de joc, Aaron?
A mi m'agrada molt atacar, d'acord? M'agrada molt atacar, però també m'agrada ser una mica precavut. O sigui, jo intento barrejar els dos estils de joc, que és agressiu i posicional, que és anar més tranquil. Intento barrejar-ho. Si puc atacar bé, però tampoc sense córrer molts riscos, perquè sóc una persona que no m'agrada perdre peces. O sigui, contra més tingui, millor. I per la qual cosa, per això m'agrada barrejar els dos estils.
En algun moment et condiciona el fet d'enfrontar-te amb gent que té molta més edat que tu, molts més anys que tu?
No. Jo crec que els escacs l'edat no influeix, o sigui, ja estic acostumat a jugar amb gent molt més gran que jo, la qual cosa això ja no influeix.
Uh-huh. I ara que has aconseguit aquest campionat absolut territorial, anem a parlar del futur a curt termini, de quins són els propers reptes, Aaron?
Bé, ara jugaré segurament 27, 28 i 29 de novembre, ai, de desembre, perdó, el campionat d'edats de sub-18. Uh-huh. I vull quedar ben classificat a veure si puc fer un bon torneig. Aquest torneig m'ha donat la plaça pel de Catalunya de l'any que ve i a veure si tot va bé. Aquesta és la meva següent fita.
I a nivell de club, Xavi, en quin moment esteu? Com està el club en aquests moments? Quants jugadors compteu?
Bueno, ara amb fitxa federativa tenim uns 12 jugadors, val? I bueno, i s'han fet uns quants fitxatges aquest any. La idea és de que l'any que ve puguem assolir l'ascens de categoria. Ara estem en primera territorial i bueno, llavors si aconseguim l'ascens estaríem a preferent, el qual ja són bueno, una mica ja paraules majors, no? I bueno, aquí ja sí que necessitaríem una mica més d'embranzida en el sentit d'agafar més jugadors. Cada vegada que puges un nivell te demanen més jugadors en l'equip. Ara estem jugant amb 8 jugadors, necessitaríem 10 si passéssim a preferent. Bueno, cada categoria és un augment més de, no, de necessitat de club, de jugador i clar, i això vol dir reforçar-se, no? Mm-hmm. Però bueno, l'aspiració per l'any que ve que tenim és molt ambiciosa, que és pujar de categoria i jo crec que tenim moltes possibilitats de fer-ho.
Continua la vinculació amb el sindicat, m'imagino, com a club?
Sí. Continuem estant allí en el sindicat agrícola, el local de joc el tenim allí i, bueno, com sempre, pues, molt agraïts a l'entitat i tal per cedir-nos al seu espai i xapó, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs el Club d'Escacs Constantí que està d'enhorabona perquè doncs, compta amb un campió territorial absolut, un jove de 16 anys que, pel que ens expliquen, doncs té un futur brillantíssim en el món dels escacs i que haurem de seguir de ben a prop. Aaron Alfonso, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat avui.
Gràcies.
Moltes felicitats per aquest triomf i, com dèiem, molt pendents del que facis en el futur i de a veure si, com prediu el teu president, doncs aquesta norma de mestre català arriba ben aviat. Gràcies, Aaron, i gràcies, Xavi.
I, a tu.
I que vagi molt bé. Molta sort en el futur.
Molt bé, merci.
Gràcies.
Per Nadal, busca la proximitat de la gent que estimes i la de la teva ràdio local. Bones festes des de Constantí Ràdio.
innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Els ajuts líders són una eina que s'ha creat per desenvolupar estratègies locals amb l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica mitjançant la creació, ampliació o millora d'empreses. Amb això es vol aconseguir millorar el foment de l'activitat emprenedora i l'impuls de l'economia del territori. Els ajuts tenen l'objectiu de la dinamització econòmica dels territoris rurals i s'enmarquen dins el programa per al desenvolupament rural de Catalunya amb cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el FEDER, i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Fins al dia 15 de gener teniu termini per presentar les sol·licituds per les subvencions LIDER. Parlem amb la Gemma Cortada, gerent del Consorci GAL, Grup d'Acció Local, Noguera, Segrià Nord.
La Vaca Tecnològica.
Gemma Cortada, benvinguda. Avui volem que ens expliquis què són els fons LIDER, per entendre-ho, i també la convocatòria dels darrers ajuts que s'acaba d'obrir i que està encara molt aviat, el dia 15 de gener. Abans, però, Gemma, i aprofitant que estàs al programa, explica'ns d'on provenen aquests fons i qui sou LIDER Noguera Segrià Nord.
Els fons LIDER són fons per crear, ampliar i millorar empreses als territoris rurals. Empreses que no es dediquin ni al que és el cultiu de plantes ni al que és la cria d'animals. Tot aquest sector primari, pròpiament dit, té altres fons que s'hi poden acollir, que són el contracte global d'explotació. Les dues ajudes, tant els LIDER com les ajudes que deriven del contracte global d'explotació, que serien els plans de millora i també la incorporació de joves a l'agricultura, pengen del PDR de Catalunya, del Programa de Desenvolupament Rural, que està marcat en els fons FEADER, dels fons agrícola de desenvolupament rural de la Unió Europea.
Déu-n'hi-do, és que és complicat, perquè hi ha molts ajuts de la Unió Europea i aquest seria una de les branques dels ajuts de la Unió Europea, per entendre's i fer-ho fàcil, no? Els líders serien un fons europeu, té a veure amb la PAC, pel que em deies ara, estan bé? De quina manera?
Provenen del mateix fons, és a dir, Unió Europea crea aquest fons, part d'aquests diners van, es gestionen per la PAC, per la DUN, altres per ajudes al sector primari i altres per diversificar l'economia de les zones rurals. Quins són aquests fons? Són els fons LIDER. El LIDER ajuda les zones rurals a implementar altres activitats econòmiques que no siguin pròpiament les del sector primari.
D'acord, per tant, aniríem més enllà de l'agricultura. Seria diversificar, com bé deies, doncs, l'economia a les zones rurals a través d'aquests ajuts. Per tant, qui s'hi podria adherir?
Posaré uns quants exemples. S'hi poden adherir totes aquelles persones que passin a fer transformació dels productes agroalimentaris. Per exemple, un molí d'oli, un taller de mermelades, una fàbrica d'embotits... S'hi poden adherir tots aquells que dinamitzen el turisme. Cases de turisme rural, hotels, hostals, restaurants, càterings, empreses d'activitats a la natura... S'hi poden adherir totes aquelles indústries que siguin fins a mitjana empresa. Tallers de fusteria, tallers de, per fer finestres, per fer portes, empreses tecnològiques, tintoreries, tallers mecànics... És a dir, tot el que tu vull acudir que no estigui relacionat amb el que és pròpiament un aliment, és a dir, amb cultivar pomes o amb criar vedells.
Què és el que subvencionen? Perquè ens explicaves ara quins perfils, no? Què és el que subvenciona en concret? I hi ha poc marge, perquè el dia 15 de gener és que s'han d'acabar de presentar, no?, aquestes ajudes.
Sí. Què subvencionen? Els ajuts líders subvencionen entre el 20 i el 40% a fons perdut de les inversions que es vulguin fer en els territoris rurals. És a dir, totes aquelles persones que tinguin inquietud per crear una empresa i necessitin fer inversió, o totes aquelles empreses que necessitin créixer, necessitin fer inversió per millorar, ja sigui en temes d'eficiència energètica, millorar de productes, millorar de processos productius, adquisició de noves màquines, fer ampliacions amb noves construccions, és a dir, tot el que és obra civil i equipament immobiliari, maquinària o amb equips informàtics és subvencionable.
Què és el que s'ha de presentar per demanar aquest ajut? Perquè potser hi ha persones ara que ens estan escoltant i diuen, ep, que sóc jo un d'aquests perfils. Per cert, ens deies, per creació de negocis o per millora, no? Per tant, si algú té una idea i encara no l'ha materialitzat, pot demanar aquest ajut també.
Sí, 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 tant és per persones que volen obrir les instal·lacions d'una empresa com per empreses que ja estiguin implantades i vulguin ampliar o millorar. Què és el que han de demanar? Mira, jo el recomanaria que visitessin, si volen, la nostra pàgina web, però poden visitar qualsevol pàgina de web de qualsevol grup d'acció local o fins i tot del Departament d'Agricultura, que la nostra pàgina web és noguereseglienor.cat i aquí tindran tota la informació per poder demanar els ajuts líder. També quan em preguntaves d'on venen aquests fons, els fons líder venen amb un 43% del fons FEADER i amb un 57% del Departament d'Agricultura. És a dir, els fons de Unió Europea no venen al 100% aquí al nostre territori, sinó que les administracions de més properes, en aquest cas la comunitat autònoma, aporta el 57% amb aquestes ajudes.
Que venen cofinançades. D'acord. Quants diners ja es gasten tots els LEADER i els FEADER?
Sí, sí. Bueno, els FEADER no, és un altre fons de la Unió Europea que va destinat a infraestructures i que normalment els beneficiaris són administracions públiques, encara que també hi ha alguna petita ajuda per a empreses. I els fons FEADER barra els fons LEADER, normalment es gasten tots els diners que es concedeixen. Cada grup d'acció local té al voltant entre 600 i 800.000 euros d'ajut per cada convocatòria, multiplicat per 11, pues, són 7 milions d'euros cada convocatòria per tot Catalunya, en el nostre cas, en el nostre territori, que és la comarca de la Noguera, els 6 municipis del Segrià, Almenar, Alguaire i Alfarràs, Corbins, Vilanova de la Barca i la Portella, i per aquesta convocatòria 642.000 euros.
I aquesta convocatòria és la del 2019. No estem parlant de 2020, estem parlant de 2019, de l'any que estava a punt d'acabar, però que és ara que surten aquests ajuts. Sí. És així?
Sí. És a dir, per aquest 2019 tenim fins al 15 de gener per presentar sol·licituds per poder optar amb aquests 642.000 euros d'ajut, que suposaran una inversió del territori entre 3 i 5 milions d'euros. I l'any que ve tornaran a sortir la mateixa convocatòria pel 2020, cap a finals d'any també un altre cop.
Clar, la inversió és perquè només es subvenciona, diguéssim, entre, com deies, entre el 20 i el 40%. Sí. Per tant, la inversió total puja, ascendeix a aquests milions d'euros que ens deies, no?
Sí, 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 sí. És a dir, Unió Europea el que vol és ajudar, i les ajudes són això. És a dir, tu vols impulsar un negoci i algú te pot ajudar. No és ben bé a vegades el motor de fer una activitat o una altra, però sí que acaba sent aquesta empenta que a vegades necessitem. Tornar a recordar que per aquest 2019 ja tens presentat sol·licituds fins al 15 de gener. Recordar també que l'any que ve hi haurà una altra convocatòria, que serà la del 2020, però que serà l'última convocatòria del període 2014-2020. Llavors, després, les properes convocatòries sortiran ja quan s'hagi implementat el període 2021-2027.
Que encara està tot obert, no? Encara no s'ha pactat amb la Unió Europea la lletra menuda.
Sí, sí, de fet, estan ja els esborranys de la Unió Europea, de com volen que siguin els diferents fons de la Unió Europea, però encara no han concretat quins han de ser els reglaments ni com s'implementarà en els països membres.
Gemma Cordada, tu ets la gerent del Consorci del Grup d'Acció Local del GAL Noguera Segrià Nord, però bé, ens deies que hi ha 11 consorcis d'aquest tipus a tot Catalunya, no? I per a tots els consorcis els terminis són els mateixos.
Sí, la convocatòria la trau Departament d'Agricultura. La convocatòria, la sol·licitud, perdó, s'ha de fer de forma telemàtica amb un formulari específic que ha creat Departament d'Agricultura, sol·licita Departament d'Agricultura, i una vegada s'ha fet la sol·licitud, Departament d'Agricultura, tenim un encàrrec de gestió als grups d'acció local amb Departament d'Agricultura per tal de gestionar aquestes ajudes, ja que cada grup d'acció local té els seus propis criteris de selecció d'empreses. És a dir, una cosa molt maca que té el LEADER és que cada territori determina quina tipologia d'empreses vol implantar en els seus territoris. I com se va fer això? Això es va fer a través d'un procés participatiu on es va acordar entre tots els agents socioeconòmics que hi ha en un territori quins criteris havien de puntuar per poder obtenir aquest ajut. I en cada territori són uns criteris diferents que estan publicats juntament amb la convocatòria d'ajuts.
Sempre, pel que fa a zones rurals, no hi ha ajuts d'aquest tipus a zones urbanes, perquè, de fet, la naturalesa mateixa d'aquests ajuts de la Unió Europea és per impulsar zones rurals, és així?
Sí, tenim en compte, a vegades a Lleida no ens ho sembla, però Lleida, per exemple, és gairebé tota rural, menys Lleida, Torrefarrera i el Picat i els municipis que conformen com l'àrea metropolitana de Lleida, diguéssim, però la resta de comarca és considerada tota zona... la resta de província és considerada tota zona rural.
Passaria el mateix, m'imagino, a altres zones de Catalunya, on les capitals, caps de comarca, etc. Això estaria fora d'aquests ajuts i potser els pobles del voltant sí?
Per exemple, mira, si tu mires un mapa de Catalunya, les capitals de comarca, de les comarques rurals, estan incloses dins de l'IDER. Sí que hi va haver un debat, per exemple, en el nostre grup d'acció local, si és un municipi de menys de 1.000 habitants té 50 punts, llavors hi ha un degradat, i per exemple la capital de comarca, que té més de 15.000 habitants, no té punts per aquest fet. És a dir, ja fiquem, és a dir, moltes vegades els criteris de puntuació dels mateixos grups d'acció local ja prioritzen implantar els negocis en poblacions més petites, però els negocis de capital de comarca no estan exclosos de demanar líder, poden demanar líder, perquè s'entén també que hi ha molts negocis que no és possible la seva viabilitat fora de la capital de comarca. Uh-huh. I després, a la resta de Catalunya, aquí la província de Lleida sí que són molt rurals, però clar, hem de pensar que tant Tarragona com Girona, i especialment Barcelona, que pues, la zona rural seva és molt limítrofe tant a Girona com Lleida com Tarragona, i les grans capitals com Tarragona i Girona, diguéssim, el seu àmbit d'actuació, que no sigui líder, és molt més gran que no pas aquí a Lleida.
Uh-huh. Val. Com que no és fàcil, vosaltres teniu línia directa, podem trucar-vos directament, podem demanar-vos informació. A quin número de telèfon ens hem de posar en contacte amb tu, Gemma, per preguntar-te si el nostre projecte podria formar part d'aquestes ajuts, d'aquestes ajudes, si podria obtenir fons europeus o no?
Jo, ara el telèfon del grup d'acció local Noguera Segrianor és el 973-44-89-33 extensió 3, però jo sí que recomano a tots que ens puguin escoltar visitar la pàgina de desenvolupamentrural.cat. Allí trobareu tots els grups d'acció local i veureu pel vostre territori en quin grup d'acció local us heu de dirigir. Em podeu trucar a mi i també us informaré, però és molt important. Els ajuts líders gestionen també des del territori per aquest motiu, perquè són ajuts que cada vegada pues, poden ser una mica més complexos i bueno, pues, és molt important analitzar el projecte i encaminar-lo perquè pugui arribar a bon port aquest ajut.
Per acabar, si no hi haguessin prou persones o empreses o empresaris o emprenedors, aquests diners es podrien perdre?
Sí, aquests diners es perden, per això animem a tothom a que creï empresa al nostre territori. Tenim aquesta oportunitat, l'hem de poder aprofitar. És a dir, al nostre territori es fan coses, doncs aprofitem la línia d'ajust líder perquè ens pugui donar un cop de mà.
Doncs Gemma Cortada, moltíssimes gràcies. Has estat, a més, ho has explicat d'una manera molt pedagògica, ho hem entès tots força bé, tot i la complexitat, i si us queden dubtes, doncs no dubteu en contactar amb ella, 973-44-89-33 o a través de la pàgina web de
nogueresagrianor.cat.
D'acord. Doncs molta sort i moltes gràcies. Termini 15 de gener. Això és d'aquí res.
Sí, sí. Ja ens hem de posar les piles, però ja podeu començar a trucar avui mateix,
sí.
Perquè us anem informant.
Per cert, la documentació és complicada. Aquí és on ens ajudeu vosaltres.
La documentació no és complicada, és documentació que totes les empreses tenen, però sí que és veritat que el fet de recollir-la a vegades ens costa. I després una novetat que hi ha per a aquesta convocatòria, mira, ara que ho comentes, és que quan volem fer una inversió s'ha de demanar pressupostos. És molt important, com que són fons públics, acurar al màxim el tema dels pressupostos. I si ens gastem més de 5.000 euros amb un proveïdor, cal demanar tres pressupostos per tal de poder fer una moderació de costos. Això és el que ens explica la norma, però jo també sempre dic a tothom que quan es vol fer una inversió és molt important mirar diferents proveïdors. Per què? No només pel tema preu, sinó perquè cada un dels proveïdors és expert en allò que volem comprar i ens pot donar idees, ens pot donar informacions, ens pot orientar molt bé perquè finalment el que acabem comprant sigui el que realment necessitem.
Doncs ja anem, no tard, però quasi, eh? Gemma Cortada, moltíssimes gràcies i sort. Gràcies per explicar-nos un bon any.
Gràcies a vosaltres, Pili, a disposar.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Com és habitual, un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per a aquest dijous, dia 19 de desembre. Ens quedem aquí a Constantí. Avui a les 3 de la tarda tenim el Festival de Nadal del Col·legi Mossèn Ramon Berguedà al Pavelló Poliesportiu Municipal, amb les actuacions dels diferents grups de l'escola. Una activitat doncs, tradicional i que, com sempre, s'emmarca en el programa d'actes de Nadal a Constantí. Per tant, avui a les 3 de la tarda al Pavelló Poliesportiu, Festival de Nadal del Col·legi Mossèn Ramon Berguedà. D'altra banda, a la biblioteca aquesta tarda, 6:15, i a l'activitat celebrem el Nadal amb contes i cançons. Cançons, contes i molta música perquè arriba el Nadal i a la biblioteca ho volen celebrar. Una activitat organitzada conjuntament amb l'Escola Municipal de Música. Per tant, trobarem cançons i contes a càrrec de l'Escola de Música Municipal i a càrrec de la biblioteca. Com dèiem, aquesta activitat celebrem el Nadal amb contes i cançons, també de la programació nadalenca de Constantí, avui a 6:15 a la Biblioteca Municipal. I avancem ja a altres activitats que tindran lloc aquest cap de setmana. Demà farem una programació especial i, per tant, avancem que demà, dia 20 de desembre, a 12:15 del matí, hi haurà el Festival de Nadal de l'Escola Sencelles, a la mateixa escola. Festival, doncs, de Nadal amb actuació musical a càrrec dels alumnes del centre. I per dissabte destaquem que a les 11 del matí, al davant de l'Ajuntament, podrem fer cagar el tió solidari que ens ha vingut a visitar a Constantí. Us animem a tots a fer cagar el tió, una activitat que comptarà amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Colla Coca i de Càritas Parroquial. Seguim destacant activitats que trobem avui dijous. Si anem a Tarragona, hem de dir que a la Biblioteca Pública, avui a les 6, hi ha l'activitat L'Auca, el taller i el tió de Nadal, amb la col·laboració de Josep Oriol, de 10 anys. Els nens que ho vulguin poden portar el seu tionet i provaran de fer cagar tions. D'altra banda, 6:45, a la Sala Trono Armanyà de Tarragona, tenim Infanticida, que parla d'una dona que intenta trobar una escletxa de llum en un món fosc i desolador. Una composició musical i interpretació a càrrec de Clara Pella. A l'Espai Nautilus de Tarragona, avui a les 7, es presenta el llibre El cant dels mol·luscs, de Conxita Jiménez, i també Poemari de fuga, d'Alexandra Planes, premiats ex aequo amb el Premi Revista Mirall 2017, una presentació que anirà a càrrec d'Isabel Ortega. A les 7 de la tarda avui a la Casa del Mar hi ha jornada de la integració i la inserció social amb Paquito Ferreres, president de l'Agrupació d'Entitats pel Desenvolupament del Poble Gitano dels Països Catalans, Jean-Marc Segarra, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona, Jordina Mora, directora de l'Institut de Treball Social i Serveis Socials, Lluís Gómez, director del Centre d'Emergència per Joves Migrats del Pla de Santa Maria, Joan Manuel Cabezas, doctor en Antropologia Social, i cal dir que aquesta jornada estarà coordinada per la consultoria Etnosistema, i Arnau Funes, coordinador del Pla d'Actuació de Sant Cosme. Més activitats. Avui a les 7, al Tinglador 1 del Moll de Costa de Tarragona s'inaugura l'exposició Vestint Anels d'Albert Nelo. Aquesta inauguració forma part dels actes programats per celebrar l'efemèride dels 150 anys de la Junta d'Obres del Port de Tarragona. A les 7, a la Biblioteca Pública de Tarragona, s'inaugura una altra exposició, en aquest cas porta per títol Mossèn Joan Serra i Vilaró. L'acte anirà acompanyat de la conferència Joan Serra i Vilaró, l'home i la seva obra, que anirà a càrrec de Jaume Massó. A la llibreria La Capona, avui a les 8 del vespre, es presenta el llibre Els llibres galàctics, de Jaume Sisa. L'autor en aquesta presentació conversarà amb Josep Lluís Carot Rovira. A Reus, amb Has Pintat, a les 5 de la tarda, avui a taller de decoració nadalenca, un taller en el qual avis i nets realitzaran una creativitat festiva conjuntament, a càrrec de Carolina Escoda, professora d'art. Al Teatre Bertrina, a 6:45, representació del conte El Trencanous, a càrrec dels alumnes de la disciplina de clàssic de l'Escola de Dansa del Centre de Lectura. Avui a la Sala Santa Llúcia de Reus a 7:00, conferència amb el títol Mateu i el seu Evangeli, a càrrec de mossèn Estanislau Figuerola. Al Cafè Teatre Centre de Lectura, a 7:00, conferència La increïble vida sexual al fons del mar, a càrrec d'Elisabet Bonfill, oceanògrafa i divulgadora científica dins el cicle Divulga al Centre. I al Centre de Lectura, també en aquest cas a 8:15, presentació del llibre Asociaos y Seréis Fuertes, Sociabilidades, Modernizaciones y Ciudadanías en España, 1860-1930, de Ramon Arnabat Mata, una presentació que anirà a càrrec de Montserrat Duc, Lluís Miquel Pérez i el mateix autor. Anem a Altafulla, a 7:15, al gimnàs de l'escola El Roquisà i a concert de Nadal de l'escola municipal d'Altafulla. La recaptació serà destinada a la Marató de TV3. També tenim recital infantil de Nadal a la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig del Camp a 6:00 PM. I concert de Nadal també a Salou, a l'Escola Municipal de Música, a 6:45, amb el concert de les orquestres de corda i guitarres de l'Escola Municipal de Música de Salou. A Torredembarra també tenim audicions a Cal Maiam a 6:45, en aquest cas audició de flauta travessera a càrrec de l'alumnat matriculat a l'Escola Municipal de Música de Torredembarra. A Torredembarra destaquem que la Biblioteca Mestre Maria Antònia avui a 6:00 hi ha aula d'extensió universitària per la gent gran de la URB amb la conferència Bruixes de tota la vida, càrrec d'Agustí Ferrer, una aproximació a la bruixeria de la Roma Antiga i els contes de bruixes. Destaquem que a Vilaseca, l'Auditori Josep Carreras, avui a 7:00, música i solidaritat. S'entrellacen en aquesta activitat solidària que porta per títol Cap nen sense joguina, una iniciativa de Ser Catalunya amb la col·laboració de Creu Roja, a la qual el Conservatori de Música de Vilaseca s'hi suma amb la finalitat de recollir joguines noves per nens i nenes sense recursos. La recollida s'iniciarà una hora abans del concert, a 6:00, al vestíbul de l'Auditori Josep Carreras, i a 7:00 tindrà lloc el concert de Nadal. I si anem a Valls, destaquem que el Teatre Principal, avui a 8:15 de la tarda, conferència i audició integral de l'enregistrament de la Pesta, l'any 1996, amb Edmond Colomer, emmarcat en el cicle Gerard, una activitat que tenim lloc avui a 8:15 de la tarda al Teatre Principal de Valls. I ja ens avancem en una recomanació musical que la trobarem demà divendres, dia 20 de desembre, a 9:00 PM, al Teatre Fortuny de Reus, concert de comiat de la gira Ara som gegants, de Joan Dausà, que deixa els escenaris fins al 2021 per preparar nou disc i agafar aire. Dausà, anomenat millor artista del 2018 en els Premis Enderroc de la Música Catalana i guanyador del Guardó del Públic al millor disc de cançó d'autor. Demà divendres 20 de desembre a 9:00 PM al Teatre Fortuny de Reus. Ens acomiadem avui amb aquesta cançó, Tot anirà bé.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a 1:00 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. I nosaltres tornem demà amb un programa especial de Nadal, amb el que acomiadarem aquest any 2019 i també us desitjarem bones festes. Un programa ple de màgia i sorpreses demà a partir de les 12. Gràcies per la vostra atenció, que passeu una molt bona tarda.
Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.